Aquest dimarts, al primer segona, parlem de la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. És el proper 28 de juny i parlarem de la importància d'una correcta suplementació, serà l'espai de nutrició. De com arribarà la flama del Canigó a la Revetlla de Sant Joan i, finalment, també ens centrarem en la unificació dels equips de l'Oficina de Voluntariat i de l'Oficina d'Entitats que busquen optimitzar recursos i oferir un servei més integral a les entitats de la ciutat. Comencem. Benvinguts al primer segona. Com dèiem, comencem perquè el proper dia 28 de juny es celebra a tot el món un any més el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. És una jornada festiva, però que també té un marcat tot reivindicatiu en uns temps on la igualtat real encara és una fita llunyana, al contrari del que molts podríem ja començar a pensar. De fet, el Dia Internacional de l'Orgull es celebra el dia 28 de juny a causa de la commemoració d'uns disturbis que van haver-hi a Nova York, ocorreguts l'any 1969, i van marcar l'inici d'un moviment d'alliberament homosexual. Avui, al programa, ens acompanya el Javier Garrigós, que és president de l'entitat LAH Orgull. És una entitat de la ciutat que treballa per donar visibilitat a aquest col·lectiu i també per prevenir agressions de tipus LGTBI fòbiques. Bona tarda, Javier. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, buena tarde.
¿Cómo estás? ¿Cómo tenéis esos preparativos? Porque aquí en Hospitalet lo celebramos el día 27.
Viernes 27.
Explícame un poco cómo estáis encarando esta celebración, porque me decías, Hospitalet está preparándose, pero quizá vosotros, desde LAH Orgull, creéis que Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, a lo mejor se tendría que esforzar un pelín más, ¿no? Me comentabas.
Sí, yo creo que sí, que deberíamos de plantearnos una festividad como es el 28 de junio. Es verdad que no tiene que ser ese día, tendría que ser los 365 días del año, aunque no se debería ni de celebrar los 365 días del año. Tendría que ser una normalidad de que dos personas del mismo sexo se quieran y que puedan ir por la calle en plena libertad. No está pasando, y al revés, estamos yendo a peor. Hay muchas más agresiones a personas del colectivo y tenemos que seguir luchando. Por eso, una reivindicación, una festividad, la segunda ciudad de Cataluña de 3 horas, para mí me parece muy insuficiente.
Bueno, lo que tenemos seguro es el 27 de junio, que es un viernes, este viernes no, el viernes siguiente. Explícame un poco qué es lo que hay preparado, si nos puedes adelantar alguna cosa. A partir de las 7:30 de la tarde, ¿no?
A partir de las 7:30 se hará el manifiesto, habrá una actuación de un DJ y una actuación musical que me la reservo para que...
Es sorpresa.
Es sorpresa, sí, lo dejamos
como
sorpresa.
Pero es una buena actuación de un grupo, además, bastante, bastante conocido.
Eso sí que es cierto, pero bueno, lo dejamos que se empiece a anunciar en redes.
Sí.
¿Vale? Para que la gente lo pueda ver y que acudan y que sea una festividad, pues bueno, dentro de esas 3 horitas que Hospitalet, pues, vea que hay.
Es un manifiesto el que se va a leer, que ha sido consensuado, este año se ha consensuado por todas las fuerzas políticas excepto Vox. En ese manifiesto, ¿qué se recoge? Porque ahora hablaremos también, nos hablabas de, bueno, pues de ese tener que luchar cada día, ¿no? De esas agresiones, hablaremos ahora también de cifras. ¿Qué es lo que crees que es más importante que se nos quede en el manifiesto de este año?
Vale, lo que se consensuó fue el día 17 de mayo.
Vale.
El del 28 de junio lo estamos terminando de preparar.
Vale.
Me imagino que ya no se consensuará en este pleno, sino en el siguiente. Pero bueno, que no pasa absolutamente nada, porque muchas veces por fechas aparecen así, ¿no? Lamentablemente tenemos que seguir denunciando las agresiones. Es lamentable que estas fuerzas políticas estén haciendo ese discurso de tanto odio, porque es tanto odio. A las pruebas me remito en el pleno de Navidad donde yo acudí y tuve que tragar todas las barbaridades que la extrema derecha dijo, y eso no se puede consentir. Y que estén juzgando a personas que por ejemplo las personas trans y que estén diciendo que es una moda o que niños pequeños trans que aún no se pueden identificar, que los tienen como, pues que, bueno, que los padres lo están, es que no sé ni cómo decir la palabra porque es tan bárbaro lo que dicen. Mira, si hablamos de temas personales, tengo yo a dos amigas que son casi familia y sus dos niños son personas trans y lo saben desde que tenían uso de razón. Uh-huh. Uso de razón. O sea, no me pueden venir a decir que no tienen conocimiento. Uh-huh. Además, se ve incluso en las fotos de cuando era un niño la cara de infelicidad y cuando pasa a ser la persona que es, la felicidad que tienen.
En Cataluña, desde el 1 de enero, se han denunciado, ha habido 144 denuncias. Vosotros desde LEAC Urgull, ¿cómo podéis ayudar a una persona que a lo mejor hay en Hospitalet o es vecino de la ciudad o vecina, haya sufrido alguna agresión o haya vivido algún momento incómodo, ¿no? ¿Tenéis algún servicio? ¿Qué pueden hacer?
Vale, te explico. Sobre el tema de las cifras, no son reales. Hay muchas agresiones que no se denuncian por miedo. ¿Vale? Nosotros en el Orgull tenemos un asesoramiento jurídico que es completamente gratuito, donde ahí pues, pueden preguntar lo que necesiten. ¿Vale? Y según la necesidad, nosotros tenemos colaboraciones con otras entidades en las que sí que pueden profundizar más. Pero lo principal es que no tengan miedo, sobre todo que no tengan miedo a la hora de denunciar. Mossos d'Esquadra tienen una unidad en la cual pueden ir tranquilamente porque no se van a sentir ni con miedo ni cohibidos de si le van a juzgar. Claro, es que ese es el miedo que tenemos, ¿no? De que vayamos al Cuerpo de Seguridad del Estado y nos juzguen. Yo, las personas que conozco en hospitales de Mossos d'Esquadra, no son así. Al revés, ellos instan a que vayamos a denunciar, que se van a sentir súper cómodos si necesitan esa ayuda, que lamentablemente no tendría que producirse, pero...
¿Y dónde pueden acudir? Porque me decías, no tenemos local todavía, ¿no? Estáis como un poco en situación provisional, digámoslo así.
Ni lo tenemos, ni lo...
¿Ni lo tendréis?
Ni lo tendremos.
Bueno,
no.
¿No?
No, ya te puedo asegurar. ¿Tú crees que después de 6 años, la lucha, lo que la entidad ha crecido y que aún lamentablemente hayan personas que no sepan ni que existimos después de 6 años y que cuando decimos que, oye, ¿qué problema tienes y tal? Vamos a vernos y que le diga yo, por ejemplo, pues nos vamos a ver en la cafetería 365 de...
Ya, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Claro, el entorno no acompaña, ¿no? Muchas veces.
Es que tú y yo podemos tener aquí una conversación que es medio privada, pero algo así en la calle no se puede hacer. Y creo que el ayuntamiento no lo entiende o no lo quiere entender. La excusa, que no tienen locales, me lo reservo.
Cuéntame un poco en qué punto se encuentra el segundo plan local de diversidad sexual, afectiva y de género, porque vosotros en febrero hicisteis, presentasteis una serie de propuestas, ¿no?
Sí.
Para, de alguna manera, actualizar ese plan local. No sé en qué punto está. ¿Tenéis alguna noticia de si ha avanzado?
Solamente de palabras sabemos que aceptaron casi la totalidad de las propuestas que hicimos, pero del plan no se ha vuelto a hablar, que están trabajando.
¿Ese plan qué tendría que, así como dos pinceladas, Javier, qué tendría que recoger para que fuera un plan realmente efectivo?
Primero, consensuar con las entidades LGTBI, que estemos más partícipes, y ya no solamente las entidades LGTBI, incluso las fuerzas políticas del propio consistorio. Hay diferentes ideas, entonces yo creo que deberíamos de sentarnos todos y hablar y ver, y consensuar todo lo que es el plan. Pero bueno, ellos lo gestionan así, pues...
¿Y qué valoración hacéis vosotros desde LEAC Urgull de la nueva oficina que se ha abierto en la calle San Feliu, la oficina municipal LGTBI? ¿Cómo lo veis?
A ver, vamos por partes. Ha llegado tarde, muy tarde, desde que se hizo la firma. Tenemos que incluso, no sé si es la palabra correcta, agradecer que está la oficina.
Sí.
Pero bueno, nosotros lo hemos denunciado en el pleno, lo hemos puesto en conocimiento de los servicios de igualdad, que creemos que esa oficina no está en una buena ubicación para el servicio que dan.
¿Y por qué?
Está en un barrio que está tocando dos localidades también de fuera de Hospitalet, están mucho más cercanas a ellas. Creo que los servicios del transporte público es difícil llegar hasta allí, según en qué zona vives, y claro, personas que viven como yo en la Florida o que vivan en Belviche, fíjate, en Belviche te digo, pero es que coges la línea 1 del metro y te plantas en 0, en la calle Borrell, que es donde está el centro LGTBI de Barcelona, donde hay todos los servicios que necesitas y que...
Bueno, ¿trabajáis en sintonía con ellos? ¿Tenéis relación?
Con la oficina, sí, bueno, yo ayer conocí la oficina porque el día de la inauguración, por temas personales, no pude acudir. Me parece, sí que es verdad, que me parece que es una oficina que está bien, que es, se puede considerar que para lo que es Hospitalet está bien, pero la ubicación es lo que termina de no funcionar bien, de fallar.
Una cosa, Javier, vais a participar, habéis abierto de forma pública para aquellas personas que quieran unirse a vosotros, vais a participar en la en el Pride, ¿no?, de Barcelona, que se celebra el 19 de julio, me parece, ¿no?
Sí, sábado 19 de julio.
¿Qué es lo que habéis preparado? ¿Cómo vais a desfilar? ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, a ver, no es el primer año, o sea, nosotros ya llevamos unos cuantos años participando, porque el Orgull es una entidad Pride, es decir, que todo lo que conlleva el Pride de Barcelona.
Estamos viendo imágenes, no sé si es la del año pasado, quizá.
Podría ser,
Podría ser. Bueno, ¿y qué vais a hacer allí? A ver, cuéntame.
Bueno, pues lo que se hace es, preparamos nosotros la carroza.
¿Va a tener algún tema...?
Bueno, nosotros siempre llevamos a un DJ.
Vale.
¿Vale? Este año queremos intentar que la decoración sea un poco veraniega, tipo playera y tal, pero estamos en ello, ¿no?
Vale.
Pero yo animo a que vengan. Que se suban en la carroza, que tiene, sí que es verdad que tiene un coste, porque es una seguridad muy grande la que se tiene ahí, es un coste muy elevado. Dentro de lo malo también, o dentro de lo bueno, agradecemos que el ayuntamiento colabora. ¿Vale? Somos la entidad que llevamos visible a todo el mundo la ciudad de Hospitalet, porque nuestra pancarta tiene edificios,
¿no?,
edificios emblemáticos de Hospitalet.
Entonces, todo el mundo que quiera se puede apuntar.
Sí,
¿cómo
lo que
va
pasa
el tema?
Es que tenemos unas plazas,
¿hay un
unas plazas porque por seguridad se nos permiten. Y bueno, es escribir a nuestro mail o a nuestro número de teléfono. La cuota son 25 euros. Tú puedes vestirte como quieras, puedes ir como quieras, hay una serie de prohibiciones, no se puede fumar, no se puede llevar cristal, tú te puedes llevar tu bebida alcohólica y no podemos tirar nada desde la carroza al
público.
Bueno,
claro.
Bueno, sí, pero alguien piensa que a lo mejor tirar, no sé, un abanico de cartón no hace daño, y sí que puede hacer daño a una persona,
perfecto,
¿no? Pero bueno, es muy divertida, yo aconsejo que vengáis, os invitamos, que me gustaría que vinierais, porque es muy divertida, es un momento de reivindicación. Aparte de la carroza, es verdad que la gente piensa que el Pride es la manifestación, no, durante todo el mes se están haciendo muchas actividades en Barcelona. Y luego tenemos nuestro Village, que también estará el Orgull con una carpa, su merchandising, y bueno, que vengan también este año, que estará muy bien el Pride de Barcelona.
Perfecto, pues Javier, muchísimas gracias. Nada más recordar que el 27 se celebra aquí en l'Hospitalet a las 7:30 en la plaza Lluís Companys.
Sí.
Se hará la lectura del manifiesto y ese concierto sorpresa que de momento no podemos desvelar.
Efectivamente.
Pero que seguro que gustaría ir a muchísima
gente. Yo creo
que
sí, yo creo que sí. Pues les animo.
Invitamos y animamos
desde
aquí.
Y que vengan todas las edades, es decir, que no es para ni la gente joven, es niños, mayores...
Es horario infantil prácticamente, ese horario, a partir de las 7:30.
Sí.
Así que quien se anime pues ya sabe. Javier, muchísimas gracias y que vaya muy bien este año la celebración del Día del Orgullo. Nosaltres seguim endavant amb el programa, no marxeu, de seguida tornem. Seguim endavant al primer segona per obrir un meló molt interessant, com és els dels suplements alimentaris. Si teniu alguna xarxa social, segur que heu vist un munt de propostes de suplementació a la carta. Sembla que per cada problema trobem una solució pràcticament miraculosa en un suplement. I per esvair qualsevol tipus de dubte, avui en parlem al programa i ens acompanyen, com sempre, les nostres especialistes en nutrició, com són la Marina González. Marina, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Ella és dietista i fundadora de Wellness Europa. I també ens acompanya la Maria Hernández. Què tal, Maria, com estàs?
Molt bé.
Ella és nutricionista i també especialista en trastorns digestius i trastorns de la conducta alimentària d'aquest centre, com dèiem, de Wellness Europa. És un tema aquest, és un temazo, aquest de la suplementació, perquè no sé si jo ho percebo així, però jo trobo que ara està com molt de moda, no sé si és així o no, però si us sembla, per centrar-nos una miqueta, què és exactament la suplementació? Expliquem una mica en què consisteix.
Clar, comencem per aquí. La suplementació al final és una manera de obtenir nutrients d'una forma concentrada, no? I amb unes dosis específiques de la vitamina, el mineral o l'aminoàcid, no? que volem en concret. És una eina més que pot complementar una dieta, no? O un estil de vida amb unes necessitats concretes, que pot donar-se una deficiència per algun motiu, doncs Val. Podem ajudar. No?
És, sí, en teoria, és una ajuda. Amb una correcta alimentació no necessitaríem cap tipus de suplement? Pregunto.
Depèn.
La Maria sempre depèn. Sempre
és
tot
que,
depèn.
Clar, però és que és veritat. O sigui, en un context saludable, una persona que no té patologies i no té res, no faria falta.
No faria falta.
Vale?
Però sempre hi ha el però.
Clar, però jo què sé, si parlem d'algun trastorn digestiu, vale?
Vale.
O d'algun problema renal, de fetge, qualsevol cosa, potser sí que necessites alguna cosa més.
O si estem fent algun tipus de dieta restrictiva, em refereixo. Clar, però
llavors... Quina finalitat té aquesta dieta restrictiva?
Val.
Si és perdre pes, llavors potser no ha de ser restrictiva. Si és una altra cosa, doncs, a nivell d'algun problema, clar, aquí sí, jo suplemento els meus pacients de digestiu perquè són dietes restrictives temporals. Llavors, mentrestant, he de suplementar, sí o sí.
Vale, vale, perfecte. Escolteu, per què està tan de moda això de la suplementació? Marina, no sé si tu ens pots donar alguna guia al per què, no?
Sembla que hi ha hagut un boom en els últims anys de suplements per tot arreu, no? Que ara parlàvem que ens bombardegen sobretot per xarxes socials.
Sí.
No? Hi ha com molta propaganda d'algunes marques, d'alguns professionals de la salut i que sembla que t'estan donant la solució màgica a tots els teus problemes. No deixa de ser en part una miqueta de màrqueting. Crec que també hi ha altres influències que són més positives que a nivell de població general hi ha una miqueta més de preocupació i d'interès per cuidar la salut i la suplementació és una eina més per fer-ho, no? Però hem d'anar amb compte per quin motiu ens estem interessant. Si és perquè ens estan venent i ens està arribant el missatge de que sense això no estaràs bé o perquè realment en el teu context tindria sentit una suplementació.
Sí, hi ha una qüestió que ens deia, a més no és innocu, no? Ens deia abans la Maria, quan abans de començar el programa, que després ho veurem, no? Té uns efectes, vull dir que no és una cosa que et prenguis i no passi res, vull dir que té uns efectes. Abans que res, el que hauríem de fer és tenir una base alimentícia correcta, suposo, no?
Sí, perquè al final suplementar-te sense tenir una bona base alimentària no té un sentit, o sigui, és posar coses que tu podries obtenir perfectament de menjar. Llavors, és sempre millorar el context a nivell alimentari. Pues, si falta proteïna, si falten vitamines, pues, potser posar més verdura, més fruites, vale? Més llegums. I després, si això està ja corregit i fa falta alguna cosa, perquè analíticament surti malament alguna cosa, o que tu necessitis per context, ho posem, ja està.
Quan dius context, és no sé, una persona que potser vagi més cansada, una persona que necessiti estar més desperta per tema de feina o... No?
Sí, o seria per, si una està cosa en menopausa, puntual. Doncs, potser necessita algun micronutrient més important, el posem.
Val.
Vale.
Més coses. Ens deia, hem d'anar en compte, en alerta, perquè no tots els suplements són iguals, ni tots són per tothom. Vigilem on els comprem, aviam, per on comencem.
Això és important.
Per exemple.
Sí, un dels missatges més importants és no tots els suplements són igual de bons ni igual de vàlids, ni el que li serveix a la teva veïna, que li va meravellós, et servirà a tu. Hi ha interaccions amb medicaments que s'han de tenir en compte.
Val, vale?
Perquè certs suplements poden o inhibir la funció del medicament o potenciar alguns efectes secundaris o inclús bloquejar completament la seva
funció. I que aquella medicació que tu t'estàs prenent no estigui sent efectiva per aquest, per aquest
perquè
suplement, prenent, no?
Aquest suplement al mateix temps, o a vegades és el moment en el que te'l prens, potser has de separar unes hores la presa de la medicació amb la del suplement. Tot això són coses que s'han de tenir en compte i que normalment, si comprem el primer que hem vist a Instagram, òbviament ens falta tota aquesta informació.
I el primer que hem vist al súper, perquè en venen molts al supermercat també d'aquest tipus, no? I aquí hem d'anar una mica amb compte, ens deies.
Sí, és el que dèiem, no? Parlant de la qualitat, els suplements de supermercat s'han de mirar, s'han de mirar molt bé, perquè a vegades, per exemple, hi ha vitamines C que te les mires i el primer ingredient és sucre. És gairebé un caramel amb una miqueta de vitamina C. Això no podríem considerar un suplement de vitamina C de qualitat, no? És important mirar composició, mirar la dosi que porten i tot això no és tan fàcil.
Anem, si us sembla, el que em sembla a mi una de les coses més interessants, que és l'autosuplementació, que és una cosa que suposo que no hauríem de fer, sospito, i que té un seguit de riscos. Per què comencem? Aviam, qui comença a explicar-nos per què no seria bo autosuplementar-se? Suposo que pel mateix que no seria bo automedicar-se, no? Podríem anar una miqueta per aquí.
És que pot derivar en problemes. O sigui, al final, si tu poses una vitamina, jo que sé, una vitamina D, vale, i no necessites, pot ser tòxica.
Mira, qui ho podem posar? Per què puc o no puc autosuplementar-me? Aviam.
No, sí, o sigui, al final és això, o sigui, igual que no et prendries un medicament sense consultar, la suplementació va igual. Hi ha coses que són tòxiques, vitamina D, vitamina K, vitamina E. Si tu te les prens més de la que necessites, és que el fetge es carrega com a tal.
Val.
En canvi, les hidrosolubles, que són vitamina C, vitamina B, no passa res, treus prurina i ja està. Vale, surt més fosca, però ja està.
Val.
Llavors, són aquestes coses, saps? O, jo què sé, el tema de la qualitat dels suplements no és el mateix que porti una dosi, que molt barat potser, però un magnesi de 3 euros, però que t'has de prendre 4 pastilles per arribar a la dosi, que no, que potser és una mica més car, però ja amb una pastilla arribes.
Clar, o sigui, seria interessant també tenir una miqueta doncs, d'informació de l'etiqueta, no? De l'etiquetatge, perquè potser si sapiguéssim llegir bé aquestes etiquetes, ens estalviaríem potser o no?
Jo diria que no. Igual que alimentàriament sí, en suplements
és més
sanitaris. O sigui, pregunta a veure el teu cas, que t'analitza analítica, proves, tot, i a veure què necessites.
Assessorar-nos, sobretot amb professionals, no?
Per veure si realment necessites alguna cosa.
Necessitaries estudiar durant bastant de temps per arribar a entendre realment les etiquetes.
No, perquè ara abans de començar m'estàveu explicant, perquè hi ha un suplement que és com molt meravellós, que és el magnesi, i m'heu començat a dir coses que dic, mare meva, o sigui, hi ha com 30.000 i cadascun, no, per un...
És que serveix per una cosa.
Per un objectiu concret.
Sí, després comentem una mica això.
Escolta'm, què més coses podíem comentar? Quins suplements serien els més coneguts avui en dia? I quins són els que científicament doncs està comprovat que funcionen millor? No? Si us sembla, anem per aquí, que potser és el que més interessa també.
Sí, és un tema controvers també, no? de tenir en compte. Jo crec que a la majoria de nosaltres, a les xarxes i en el dia a dia, no? I el que ens recomanen els coneguts i tal, acostumen a ser més o menys els mateixos, no? Que potser aquests que podem veure aquí.
Ah, mira, aquí ja ens apareix el magnesi.
Ja l'hem ficat al primer, perquè és, almenys a consulta, és un dels que més ens comenten i dels que més interès generen, no?
Vale, doncs comencem pel magnesi, per exemple.
Vale, el que dèiem del magnesi. Hi ha diferents tipus de magnesi, 5-6 tipus de magnesi. Cadascun té una funció i un objectiu. El que ens passa molt és que ens venen dient, no? Prenc magnesi.
Amb quina finalitat?
Quin magnesi i per què, no? Per exemple, el bisilinat de magnesi seria el que s'utilitza més per millorar la qualitat del son, per descansar, per relaxar el sistema nerviós. Després tenim el citrat, que s'utilitza per anar una miqueta millor de ventre. Vale? Que aquesta és una confusió bastant comuna, el prenc citrat per descansar millor i acabo tenint diarrees i no entenc per què, perquè estem barrejant les coses.
Val, o sigui, aquí entraria en el capítol de riscos.
Clar, exacte.
Val. Vale.
Després,
Què més?
Tema cúrcuma és superfamós, és com antiinflamatòria.
La cúrcuma també està com molt de moda, Sí, és antiinflamatòria,
Però antiinflamatòria en què?
En què?
La cosa és aquesta. Per exemple, a nivell d'articulacions sí que té evidència científica. A nivell digestiu potser no tanta. Val. Si tu tens, per exemple, una gastritis, que és una inflamació de l'estómac, la cúrcuma l'empitjora. I tu ho notes, t'ho prens i et fa mal.
D'acord.
Però si és antiinflamatòria, ja, però no pel teu cas.
Sí, 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 sí.
Vale, llavors són aquestes coses, probiòtics el mateix, al final, per un cas concret, també... són bactèries vives.
Sí,
si
sí,
prens
sí.
moltes, pots tenir problemes també. Pots ocasionar disbiosis o un sobrecreixement, però perquè
o sigui,
no les necessites.
És el famosíssim SIBO, que ara...
No és dels més típiques coses que... O sigui, prendre molts probiòtics no és la típica cosa que ocasionarà un sobrecreixement, però pot ocasionar-ho si prens molta
Clar.
Quantitat. Vale? Llavors, això pots empitjorar la teva salut prenent una cosa que en principi és sana.
Ja. O sigui, que anant molt en compte. Aquest, mira, aquest no el tenia.
La proteïna, en pols, en general.
Whey, heu posat?
Sí, perquè és un tipus de proteïna.
Vale. Aquesta no la tenia controlada. Proteïna en pols.
Què passa? Que molta gent pren proteïna en pols com un extra, no?, per arribar als requeriments de proteïna o perquè generalment no mengem del tot bé, llavors la manera com la...
Ràpida.
Sí, exacte. L'atajo és la proteïna en pols. I el que no saben és que la whey, per exemple, té lactosa. ¿Vale? Llavors pot generar, hi ha moltes persones que prenen la proteïna whey, no s'acaben de trobar bé de l'estómac, no saben molt bé per què, i és perquè són intolerants a la lactosa i estan prenent una proteïna amb llet. No? Llavors, són coses, o sigui, són com exemples de dir, estem prenent coses sense saber realment el que són, per això és important passar primer per algú que en sàpiga i que et pugui recomanar i aconsellar, i inclús reduir una miqueta la quantitat de suplements, no? Perquè
que pot ser que tinguis com un pastillero allà, un assortiment.
A mi m'han enviat fotos, eh?
Sí?
Molts cops. Maria, després t'envio una foto de tots els que tinc a casa.
I què?
25 suplements en fila i jo... I quin puc utilitzar? Dic...
Home...
Potser els acabo utilitzant alguns per mira, perquè els gastis, no? Però, vamos...
Llavors, què et seria una miqueta la... És a dir, si jo vinc fins a vosaltres, no?, fins a Wellness Europa, què és el que feu? Una analítica? Com podeu orientar a la persona per saber realment què és el que necessita, no? Sobretot, aquesta personalització, el no dir, home, això li va bé a la meva veïna, però potser a tu, a tu no.
Això és el més important.
Què és el que feu?
Fer una entrevista sempre al principi, molt detallada per entendre, el context de la persona a nivell mèdic, a nivell clínic, a nivell de necessitat.
I a nivell emocional, no sé si aquí també,
100%,
no?
100%, a nivell de gestió emocional, de gestió de l'estrès, si la persona fa esport o no, perquè això implica també un context a nivell de l'organisme, si descanses bé o no, tot això és important, com t'alimentes. Sempre, òbviament, preguntarem quina és la teva dieta per identificar si hi ha dèficits, si hi ha un consum excessiu de processats, d'edulcorant, no?, de coses que també poden estar empitjorant la teva salut, i pues, conèixer també això, quins medicaments prens o quins suplements sí o no, si t'han sentat bé o no, i en algun context doncs, podem arribar a fer alguna analítica, no?, alguna prova.
Per saber...
Sí, jo en el meu normalment demano sempre.
Perquè
porto més clínica, llavors.
I una pregunta també, escolteu, el tema de la suplementació, estic mirant l'hora perquè sembla que ens estem anant, en el tema de la suplementació, per nens? Perquè jo també he vist alguna publicitat
que parla... S'ha de mirar molt bé.
Nens en època de creixement, evidentment, no?
S'ha de mirar molt bé, o sigui, de si per edat poden, vale? I els requeriments pels nens no són els mateixos que els adults. Per tant, hi ha dosis que per mi serien segures, que per un nen o nena no serien segures, i haurien de baixar molt la dosis. Llavors, és, no suplementis els teus fills, sisplau, sense preguntar,
clar,
si hi ha algun sanitari.
Sense tenir com, una, com, bueno, com una guia,
sí,
no?
Sí, sí.
Però us heu trobat casos?
Jo sí.
Sí, jo també.
De suplementació de nens.
Sí,
clar.
Però perquè ho fan, la gent ho fa amb la, tota la bona intenció del món i li ha recomanat algú i pues, endavant, no? Però sempre, en aquests casos, tot el que sigui salut és millor passar sempre per algú que et pugui donar l'okay i ja estàs tranquil·la.
Perfecte.
I si puc dir una altra cosa és... No, o sigui, si només entres a una consulta a un sanitari i et suplementes sense demanar-te res i sense mirar res...
Desconfia, no?
Sí, no vagis.
No vagis
no
gaire, no? O marxa directament,
no? Sí, no tornis, ja està.
Molt bé. Doncs, Marina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Vosaltres.
Que vagi molt bé l'estiu, i que no necessitem gaire suplementació. Jo crec que això seria l'ideal.
La justa i necessària.
No? La justa i necessària. Sí. I si heu de necessitar, doncs això, el més intel·ligent és anar a un lloc on us assessorin i doncs, seguir unes pautes de quan, com i per què. Que vagi molt bé. Gràcies.
Igualment. Que
fins la propera. Nosaltres ho deixem aquí de moment, perquè tornem de seguida. En una setmana estarem celebrant el dia de Sant Joan. Abans, però, el dia 23, ja ho sabeu, es celebra la revetlla de Sant Joan, la nit més curta i per a molts la més màgica de tot l'any, on el foc, a més, és sempre protagonista. Aquest dimarts al programa en volem parlar de foc i també de tradició i ens centrarem en parlar de la flama del Canigó, la flama que ha d'encendre les diferents fogueres que hi ha al país. És una tradició catalana vinculada doncs, a una tradició del solstici d'estiu que es va iniciar als anys 50 i que actualment hi ha desenes d'entitats que celebren aquesta festa repartida arreu de tot, com dèiem, la geografia catalana. És una flama que s'encén al cim del Canigó i que una d'aquestes entitats és precisament el Club Muntanyenc, i avui ens acompanya el seu president, que és el Toni Monrós. Toni, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Estàs ja tot... el secretari.
Ah, ets el secretari. Mira, t'havia pujat de categoria.
Sí, sí, no?
Però bueno,
secretari.
Bé, doncs molt bé. Escolta'm, a quina hora està previst que arribi la flama del Canigó a l'Hospitalet? El dia 23, el dilluns, el dia 23 de juny.
El dia 23 de juny arriba la flama a l'Hospitalet, a la plaça de Sant Joan, al començament del carrer Sant Joan, aproximadament a les 8 estarem. Amb la flama allà, on començarà el cercavila.
Vale, allà començarà el cercavila de la mà del Folcat Diabòlic.
I si no, ens acompanya el Folcat normal, que des de ja fa molts anys ens acompanya el Folcat Diabòlic.
Sí.
Que ja ens els hem fet com ja és
de la mateixa
colla, de la família. I llavors l'equip de foc del Club Muntanyenc Hospitaler, que som els que fa molts anys que portem la flama aquí,
sí.
I, bueno, i tots aquells que es vulguin ajuntar amb nosaltres, després també col·labora el col·lectiu Verba del Centre Catòlic amb nosaltres, i amb tot això doncs, farem una miqueta al cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament.
Molt bé, un cop allà hi haurà una lectura, no? De...
Hi ha la lectura del manifest
sí.
que cada any es fa, és un manifest que normalment un escriptor, un autor, una persona del món de la cultura catalana doncs l'escriu. Aquest any si voleu, en serà en Pere Mateu, de Colllibre,
sí.
que és el que ha fet el manifest aquest, i després es fa això, unes lectures de poesies i, i una miqueta.
Molt bé, doncs aquest serà una miqueta el que heu preparat per aquell dia. Explica'ns una mica, perquè parlàvem que són unes festes molt tradicionals, però que cada any hi ha una novetat relacionada amb un ninot, que és el que doncs, presideix una miqueta la foguera. Aquest any sabem ja... qui serà l'entitat que s'encarregarà de fer ninots?
L'entitat és l'Espai Xixell,
sí.
que celebren els seus 45 anys i aleshores doncs, són els que s'han encarregat de fer el ninot, que sempre és una sorpresa.
És una sorpresa.
No ho veiem fins que arriba allà.
Vale. I com han de ser aquests ninots, tradicionalment?
Bé, n'he vist de molts,
de
tots tipus, des del ninot tradicional, com un espantocell, per dir alguna cosa,
sí.
de palla, perquè cremi bé, ple de paper, tipus ninot, fins a, jo què sé, un edifici. Recordo que vam fer un edifici, perquè era un edifici que
es
tenia
que
tirar a terra o alguna cosa.
Ja, val.
Un edifici de fusta, mentre es cremi.
Clar, perquè això recordem. Presideix la foguera, però acabarà cremat, també.
Sí, sí, fins i tot nosaltres, el Club Muntanyenc,
sí.
i em sembla un altre any, sí, el Club Muntanyenc mateix, nosaltres vam fer quan la guerra de l'Iran, la famosa, la de l'Iraq,
ja fa uns quants anys, això,
exacte.
Sí, sí.
Aquella vam fer com un coet,
Val.
Vam fer un coet i el vam cremar.
Mm-hmm.
Bé, cada any, depèn del símbol
Suposo
que busquem.
Suposo que té una mica de simbologia, no sé si amb l'actualitat, una mica amb l'actualitat de la ciutat, depèn, no?
L'actualitat, el fet de cada entitat, el seu tarannà, la seva manera de fer, si tenen algun personatge, si tenen algo que els representi,
que els representi,
i bueno, llavors a vegades doncs, es crea aquell... També depèn del creatiu que tinguis a l'entitat, no?
Vull dir, molt bé.
Sí.
Doncs això és però una bueno, sorpresa, es veurà el dia 23.
Sí, sí, sí.
I on es farà? Exactament on està ubicat la foguera?
La foguera es farà a la plaça de
Lluís Companys,
Lluís Companys
no?
A la plaça de Lluís Companys, ara ja fa uns quants anys que es fa allà. Es havia fet a l'avinguda del Carrilet davant de... allà a l'aparcament de la plaça Verge de Montserrat, i ara es fa allà a la plaça Lluís Companys, l'esplanada ampla, doncs allà es prepara tot i allà
I com es prepara aquesta foguera? Qui és l'encarregat o encarregats de que, que allò després tingui, no?, que cremi?
El Folcat Diabòlic és el que col·labora més amb això, sí. ve l'Ajuntament, ens posa sorra perquè no es faci malbé el terra, llavors es va recollint fusta, i el fet és d'anar recollint fusta que la gent la pot anar a deixar si convé, i si no és fusta que s'intenta anar portant. Fa anys la fusta es feia molt gran, les fogueres, i actualment s'intenta que no sigui gaire gran, que no sigui gaire aparatosa, que no ens pugui crear problemes, que sigui una cosa controlable.
Abans hi havia molt la tradició de dir, això per la foguera de Sant Joan.
Sí, tothom guardava alguna cosa per la foguera.
I allà cabia tot, des dels llibres dels estudiants...
Es feien fogueres enormes.
Els trastos vells, i clar, això ara està molt més controlat, suposo, que no hi hagi cap problema.
Ja és prou complicat poder fer la foguera.
De fet, parlant, ara ens feies referència de fa uns anys, la ubicació d'aquesta foguera ha anat variant. No? Nosaltres hem fet un recull de la mà de l'arxiu, ara ho estem veient, d'alguns moments dels anys, sobretot 80,
sí,
es feia abans aquesta foguera de Sant
Joan. Davant de l'església, a la plaça
davant,
de l'església, allà davant, en vam muntar moltes allà, jo també vaig estar molt de temps a la comissió de festes d'aquella època, i tots col·laboràvem, i es muntava, va ser molts anys, es va fer des del començament, diguéssim, fins que crec que es van fer les obres de la plaça d'Ajuntament i tot això, ens van fer...
Mira, veus, aquí la gent sí que tirava encara els mobles vells,
Aquí hi ha quantitat de mobles, i aquí es feien encara bastant més alt, ara la fem més baixeta, intentem que no sigui tan gran la pila de llenya, no? Però força gent...
Això és la plaça d'Ajuntament,
Això és la plaça d'Ajuntament, exacte.
Després ha anat canviant d'ubicació una miqueta, no?
Sí, a partir que es van començar a fer obres així, ja no es va fer aquí, i aleshores es va passar... Recordo que un parell o tres d'anys la vam fer en una esplanada que hi havia al carrer Roselles amb el carrer Provença, que és l'edifici que ara hi ha a l'Ateneu de Cultura, diguéssim. Allò, com que va estar molts anys sense construir, allà es va aprofitar per poder-la fer allà. I d'allà ja vam passar a la plaça Verge de Montserrat, la zona d'aparcament que ens traien els cotxes, i ara, actualment, a Lluís Company.
Explica'ns una mica de... Jo ho he explicat una mica al principi, però molt per sobre, no? D'on ve aquesta tradició i com funciona, no? Per algú que no sàpiga de què estem parlant quan parlem de la Flama del Canigó.
La tradició ve del Vallespí. Mira, tinc aquí una miqueta...
Vosaltres, com a club muntanyenc, vosaltres porteu molts anys col·laborant-hi amb això.
Sí. El que va començar va ser Francesc Pujader, el 1955, que li agradava molt, era un amant del Canigó i dels poemes d'en Verdaguer, i va pensar que encendre una foguera dalt del Canigó seria una cosa molt simbòlica. A partir d'allà es va anar estenent la cosa, es va anar creixent, i cap allà als anys 66 o així ja va passar per la frontera i va vindre cap aquí la Flama, no els problemes de l'època, mig clandestí tot, però de mica en mica es va anar creixent, i cada vegada més pobles acollien aquesta cosa i anaven engruixint la quantitat de pobles que agafaven la Flama del Canigó per encendre les seves fogueres.
I llavors vosaltres, com a club muntanyenc, com funciona tot això? Perquè em sembla que teniu un cos de voluntaris que...
El muntanyenc, que ho fem des de l'any 81-82 aproximadament, el que som una colleta, més o menys sempre som els mateixos, però s'hi pot apuntar qui vulgui, evidentment. I el que fem, per regla general, és anar a buscar la Flama a algun punt proper. Abans, antigament, acostumàvem a anar o a la plaça Sant Jaume o a algun barri de Barcelona on es feia l'acte central de la Flama, un cop arribava aquí a Barcelona, allà la recollíem i la portàvem fins a l'Hospitalet. Sí, que veiem en aquestes fotografies, en algunes ocasions hem tingut la sort de poder anar al Canigó a buscar-la, o fins i tot en aquesta fotografia que veiem ara, portar la llenya, això és llenya d'aquí a Hospitalet, fusta d'Hospitalet, que la vam pujar, que això es fa la setmana anterior a la rebella.
És a dir, aquesta setmana, no? Sabia, més o menys, que estem ara.
Exacte, el cap de setmana aquest que hem passat, sí,
perquè... La gent ja ha pujat a buscar.
Aquell any, aquell cap de setmana és el que es fa l'aplec del Canigó, que és pujar feixos de llenya dels pobles per poder crear una foguera dalt del Canigó. aleshores aquesta la foguera que després es cremarà, aquesta foguera es crema, com totes, el dia 23 a la nit. I què es fa el dia 22? El dia 22 pugen la flama, que es guarda a Perpinyà, la pugen, les entitats, els equips de foc, anem, encenem la nostra flama i la baixem a cada poble.
I l'aneu distribuint.
I l'anem distribuint. I aleshores, l'endemà, pues, encenen aquesta foguera amb la flama del Canigó, que és la regeneració. Això és una de les ocasions que vam tenir. Això és aquí...
Aquí a Hospitalet.
Aquí, aquestes, sí, exacte. Això són de les d'aquí. I nosaltres hem pogut anar 3 o 4 vegades al Canigó. Perquè clar, és complicat, depèn el cap de setmana, depèn...
I a més ens has portat, Toni, aquest quinqué aquí. Espera, no sé si podem apartar... Bueno, jo crec que es pot agafar, els nostres companys el poden ensenyar. Sí. Aquest quinqué vindria a simbolitzar una mica la baixada, no?, d'aquesta,
sí,
d'aquesta flama. És com, d'alguna manera, com es transporta.
Sí, a veure, la manera de transportar la flama, n'hi ha moltes, evidentment. Molta gent, quan comences, ho comences amb torxes, però normalment ho acabes passant a un quinqué, que la manera que es conservi millor no s'apagui. I hi ha quinqués, aquest és el més tradicional. Hi ha gent que també té quinqués amb espelmes a dintre, grosses, que també funciona molt bé. I tenim que pensar que hi ha gent que la transporta caminant al seu poble, perquè més o menys està proper d'alguna manera, o perquè fan relleus o tenen alguna manera de fer-ho, i els que no, acaben posant la flama a vegades a dins del cotxe, no? I llavors...
Ai, mare!
Doncs clar, una mica complicat, no?
Sí.
I més que... Però, bueno, amb algun element d'aquest, sobretot el de els quinquers d'espelma, que són menys problemàtics, doncs es pot aconseguir. Actualment, una de les coses que es fa és anar a recollir la flama, els que tenen ocasió de fer-ho, al Coll d'Ares. Per què? Perquè pujar al cim del Canigó és molt complicat. La pica del Canigó, la gendarmeria francesa ha posat molts problemes, i llavors ho ha limitat moltíssim, moltíssim, moltíssim,
ja no,
perquè no hi hagi
accedir
una conglomeració excessiva de gent a la zona.
I Toni, ja per acabar, rapidíssimament, quina és la simbologia d'aquesta flama, no?
Bé, el símbol és el fet del foc, que és la tradició de la Mediterrània, conjuntament amb el solstici d'estiu, que és quan es celebren les festes amb el foc. Degut a que es va iniciar amb una foguera dalt del Canigó, ha anat estenent-se com un simbolisme dels Països Catalans, perquè això es porta fins a baix a Alacant, i s'ha creat aquesta simbologia a través del foc i del solstici d'estiu i de la flama i de les fogueres de Sant Joan.
Perfecte. Doncs, Toni, només ens queda agrair-te que ens hagis acompanyat aquest dimarts a explicar-nos aquesta tradició i que hi vagi molt bé i que passeu una bona revetlla.
Gràcies, esperem que sí,
que vagi tot molt bé. Gràcies. Nosaltres tenim temps per dos consells publicitaris, però tornem de seguida. I encarem ja la recta final del programa explicant que des de la setmana passada l'Ajuntament ha decidit unificar els equips de l'Oficina del Voluntariat i de l'Oficina d'Entitats, i tot amb l'objectiu d'optimitzar recursos i d'oferir un servei més integral a les entitats. Amb dos serveis estan ubicats ara, els trobareu al Centre Municipal de Canarús, i avui ens acompanya el primer segona l'Anna Santarrosa, que és responsable precisament d'aquesta oficina d'entitats i de voluntariat. Anna, què tal? Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Escolta'm, tenim moltes coses que preguntar-te avui amb aquest servei recentment estrenat. Quina relació hi haurà entre aquestes dues oficines, Anna?
Bueno, de fet, l'oficina del voluntariat, el local de l'oficina de voluntariat, que va tancar la setmana passada, que estava aquí a Santa Eulàlia, i el que ha fet és que s'ha incorporat dintre de l'oficina d'entitats de la ciutat per un canvi de gestió, i que s'ha transformat, de fet, l'oficina del voluntariat i l'oficina d'entitats. Ara són el mateix, perquè el voluntariat abans era un servei municipal, gestionat des de la pròpia administració, i ara... ens hem apropat més cap a la llei de foment de l'associacionisme, que diu que el voluntariat ha d'estar dintre de les entitats. Per tant, té tot el sentit que l'oficina del voluntariat s'integri dintre de l'oficina d'entitats.
I llavors, quins beneficis podem trobar amb aquesta unificació entre entitats i ciutadania, no?, que ens comentaves, Anna?
Bueno, d'entrada, és alinear-nos més en la mateixa línia que estan tots els altres municipis de Catalunya, que és que tenen bàsicament l'oficina de voluntariat dintre de l'oficina d'entitats per crear sinergies. És més fàcil, quan estàs a l'oficina d'entitats, crear sinergies amb entitats que puguin acollir voluntariat. De fet, nosaltres el que volem fer és amb les entitats de la ciutat. Ja ho hem fet, eh? Hem començat a parlar amb entitats de la ciutat perquè incloguin dintre dels seus estatuts el foment del voluntariat. Els volem ajudar a fer plans de voluntariat per incorporar voluntariat, perquè a més pensem que en una ciutat com la nostra, que hi ha moltes entitats, però hi ha moltes entitats envellides, el fet de poder tenir projectes amb voluntariat pot fer que incrementin la massa de l'associació i d'aquesta manera també tenir assegurar-te, o si més no, procurar un relleu dintre de la pròpia entitat.
Llavors aquest és tot un repte, no? Com ens deies, Anna, de fer créixer aquestes associacions, no? Que deies que hi ha potser associacions que no estan molt, molt al dia i així se'ls podria donar un impuls,
bueno,
de
fet,
d'alguna manera.
El voluntariat, primer, complim amb el mandat legislatiu, que és que l'associacionisme ha de ser qui aculli el voluntariat. I després és una manera també de potenciar les entitats a través del coneixement de les crides. Nosaltres des de l'oficina, ja fa uns mesos que vam començar-ho, encara tenia l'oficina del voluntariat oberta, i anàvem treballant el mientrestant. I mientrestant doncs, anem parlant amb entitats, anem penjant les crides, de manera que les entitats són visibles perquè estan en una web municipal. Generem un cert interès, no? per un altre perfil de persones que potser s'aproparien a l'entitat cap a un projecte concret perquè porta voluntariat. Bueno, creiem que és un tema també de difusió, d'enriquiment de tothom i de que tothom guanya en aquest cas, no? L'únic que cal és doncs, potenciar aquest tipus de projectes dintre de les pròpies entitats.
Anna, recordem que l'oficina d'entitats es va posar en marxa l'any 2023 per donar suport i assessorament a les diferents entitats de la ciutat. Quins tràmits, quines gestions ajudeu a fer? Perquè el que sí que hem notat al llarg doncs, dels programes que hem anat fent, que algunes entitats doncs, veuen a vegades alguns processos, algunes gestions una miqueta feixugues, no?
Vale.
Què podeu fer vosaltres per elles?
Bueno, de fet, les gestions més feixugues són les que incorpora la pròpia normativa. T'has de treure el NIF, has d'anar a Hisenda. T'has de treure no sé què, has d'anar a la fàbrica de moneda, t'has de treure el certificat digital, has d'anar a la fàbrica de moneda, t'has d'inscriure com a entitat, has d'anar al registre d'entitats de Catalunya, has de canviar qualsevol tràmit, són tràmits que a més tots es fan online, amb la dificultat que dèiem abans, no? Que hi ha molta gent que té aquest gap digital i que costa...
Que no estan potser encara molt ficada en tot el tema de les noves tecnologies.
Exacte. Nosaltres, tràmits municipals, els que tenim, diguéssim, cap a la pròpia entitat, és el Registre Municipal d'Entitats. Però tots els tràmits són online. Llavors, el que nosaltres fem és procurem que la gent que tingui alguna dificultat pugui venir allà in situ amb nosaltres. Llavors, nosaltres, diguéssim, que acompanyem amb el tràmit. Nosaltres no els podem fer el tràmit, òbviament, perquè cadascú té el seu certificat, cadascú té el seu IDCAT, però tu el que estàs fent és acompanyar aquella persona. Si té una dificultat, i jo què sé, per exemple, moltes vegades truquem al 012 per informar, com que normalment parles un llenguatge similar, la pròpia amistat, tenim com un llenguatge, no? Tenim com un argot, no?
Entre vosaltres enteneu, però després nosaltres diem, a veure, això què vol dir, no?
Exacte, llavors tu ajudes a l'entitat perquè... Ah, l'expediente no sé què, no sé quant. Llavors, clar, a vegades
senyora, és un vocabulari senyora, dius, que espanta.
Exacte, llavors jo crec que és important poder fer aquest acompanyament a la gent.
Quins són els dubtes més habituals que us arriben a l'oficina?
Bàsicament, ens estem trobant molt que les entitats bancàries, si no tenen actualitzada la junta i la documentació, els hi fan com una mena de captura, ¿vale? Perquè no tenen el que li diuen el 036, que és un document...
Ui, ja m'he perdut, eh?
Veure, cens, no, que et diu en quin estat està l'entitat, si està actualitzada, si no està actualitzada.
Llavors, a nivell econòmic, suposo.
No, a nivell de junta, només actualització de junta. Llavors, el que, clar, per fer aquest 036, primer has de fer l'actualització de junta, presentar-ho al registre, o sigui, has de fer tota la tramitació.
Mare meva!
I això els està generant inquietud, perquè, clar, de repente et trobes que el compte està... està aturat o està clar. Segrestat.
O sigui, això seria una de les consultes i alguna altra.
Moltes
més?
Moltes consultes referents a la creació d'entitats. Sí.
De
molta
com
gent
posar-la en marxa.
Exacte,
no?
O que jo tinc aquesta idea, de quina manera ho he de fer, què necessito. Uh-huh. Jo crec que aquest és el tràmit que es fa més habitual i la consulta més habitual.
I quin volum, més o menys, aproximadament, de gestions o de tràmits podeu arribar a fer?
Bueno, d'una banda, ja, des de l'oficina, bueno, un dels serveis que té l'oficina d'entitats és el registre municipal, que en aquest cas jo no el portem directament, sinó que hi ha una persona que està. Aquest és el que genera més tràmit, no? D'actualització, sí, de renovacions, de canvis a la Junta. Bàsicament, no sé què dir-te, però em sembla que venien des del gener fins ara hi haurien unes 60 consultes d'aquest tipus. Després, cada setmana, 3-4 cops per setmana sempre tenim alguna consulta que ve algú d'alguna entitat, sobretot ara amb el tema de les subvencions, que la gent ara està molt a l'aguait perquè has de tenir tota la documentació en regla per poder optar a una subvenció.
Em deies que de vegades falta una miqueta de formació segons en quins àmbits, ens parlaves de l'àmbit tecnològic, però potser també en l'àmbit administratiu. Vosaltres oferiu una oferta formativa, no? Explica'ns una mica, Anna, bueno, cada 6 mesos, més o menys.
De fet, ara estem oferint una oferta formativa, bàsicament, quan és període de subvencions, hi ha una sessions informatives, més que formatives, perquè, bueno, sobretot de com fer els tràmits de sol·licitud i com fer els tràmits de justificació, que la justificació és la gran maria de les subvencions.
Ens ho han dit moltes vegades aquí al programa, que tot allò que fa l'entitat s'ha de justificar.
Sempre.
I si no,
sí, perquè has de justificar
problema,
tot el projecte, exacte, i si no, doncs és com totes les subvencions, si no pots justificar, o has de retornar, o te'n fan requeriments i tot això. Després el que sí que hem fet és que a nivell de voluntariat, per exemple, avui fem una formació que es diu Descobreix el voluntariat, que no és ben bé la formació.
En si, no?
És un tema, sobretot, d'entitats que acullen, volen acollir voluntariat i de gent que vol fer voluntariat. I és com un tastet de voluntariat, de què vol dir ser voluntariat, quins són els teus drets, quins són els teus deures. Exacte, perquè el capítol 1 estaria en un altre nivell, però nosaltres estem al capítol 0. I després, ara amb l'àmbit tecnològic, vam iniciar fa uns mesos un projecte que es deia acompanyament a les AMPAs, a les AFAs de la ciutat. Vam fer una enquesta, vam comptar amb l'assessorament del Consell d'Associacionisme de Barcelona, que ens va fer tota una sèrie d'ítems que l'estem recuperant. Bàsicament el que demanen és formació, formació en els tràmits, que és el que nosaltres, sobretot des de l'oficina, podem ajudar, no? La part pedagògica no ens hi podrem posar, perquè per això està educació i acompanyament que fan des del
PAE. Però sí que ells també han de fer un seguit de tràmits,
exacte,
no?
Exacte,
sí,
nosaltres farem una càpsula segurament cap al mes d'octubre amb Sergim, que és qui porta el Digitalitza't, per poder ajudar-los a fer aquests tràmits.
Perfecte.
Sí, per fer-lo una mica. Ara farem una altra de mediació comunitària i després tenim previst fer de... m'has enganxat, però jo diria que tenim un altre cap al novembre.
Bueno, teniu un munt d'oferta a l'hora de formar-se. Des de la teva posició, com creus que està actualment el món de l'associacionisme a la ciutat? Se'n van registrant de noves, també en desapareixen. Quina seria una miqueta la radiografia així ràpidament?
Bueno, ara a la ciutat tenim unes 700 entitats. La gran majoria d'entitats són culturals, de l'àmbit cultural, cultura popular, districte cultural, diguéssim que...
Sí.
Després l'àmbit esportiu,
també,
que també genera moltes entitats. Després també l'àmbit social. Hi ha hagut un increment, sobretot en temes d'entitats de joves i entitats de dones, per l'empoderament de la dona.
Bona notícia.
Comencen a formar-se alguna entitat de famílies, dintre l'àmbit de l'educació. Sí. Està bé, o sigui, el que passa és que potser per barris, hi ha barris que tenen com...
Que són més actius,
sí,
potser.
Sí, associativament, no? Per exemple, Santa Eulàlia al centre, són potser els barris que més, Bellvitge després, Coll Blanc i Pobilla.
La resta hi ha menys, potser, associacionisme...
Sí, 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 aquest matí estava mirant les dades i sobretot aquests tres serien els que més... percentualment potser Gran Via Sud, però clar, Gran Via Sud partim d'una situació petita que de seguida... Però jo diria que el centre, Sant Feliu, Sant Josep, són els barris, i Santa Eulàlia, Gran Via...
Però sí que hi ha certa renovació, perquè ens deies, no?
Sí, bueno, hem incrementat, i el que fem moltes vegades és que hi ha entitats que no és que desapareguin, sinó allò que dèiem, no? que el president és molt gran, que l'entitat queda com inactiva, i llavors els tenim com inactius. Desaparèixer, desaparèixer, nosaltres no els donem encara, fins que ells definitivament no ho diguin.
Fins que ells ho decideixen.
Exacte.
Molt bé.
Sí.
Doncs Anna Santa Rosa, responsable d'aquesta oficina d'entitats i de l'oficina de voluntariat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa i explicar-nos aquestes coses, que les entitats a vegades tenen doncs, aquest neguit, no? De no saber per on anar i de sentir-se una mica perduts, perquè no tenen per què saber de tot això i vosaltres oferiu doncs, aquest
sí,
servei.
Sí, no, la veritat és que és veritat que fins ara l'oficina d'entitats, quan a dotació, estaven més justos, ara amb l'increment de les persones que venen de l'oficina del voluntariat podem tenir també més marge d'acció.
Perfecte. Molt bé, doncs gràcies, com deia.
A tu.
Nosaltres ho deixem aquí. Bueno, doncs us esperem d'aquí 15 dies, perquè recordeu que el proper dimarts, dia 24, és festiu, dia de Sant Joan, així que ja ens veurem l'1 de juliol. Que descanseu. Gràcies.